Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcells. Ràdio Estel ha presentat la transformació que ha impulsat aquest any al Congrés de Periodisme que se celebra avui i demà a Osca. El director de l'emissora, Toni Arbàs, ha posat en valor que és una opció de centre en català davant les altres dues grans emissores generalistes. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Al Congrés hi ha hagut fins a 37 ponències per abordar reptes de futur del periodisme i dels mitjans de comunicació. Durant la seva intervenció, Arbàs ha posat en valor la transformació de Ràdio Estel d'una emissora temàtica a una generalista, sobretot perquè busca ser una alternativa en català a les dues grans emissores que hi ha a Catalunya, on tothom hi té cabuda.
Lo que tenemos que hacer en este caso era una opción de centralidad. Si alguien escucha Ràdio Estel, verá que nosotros invitamos a todo el mundo. Vienen todo el mundo a las tertulias. Y no hay nadie que pueda decir que en Radio Estel no puede entrar o no cabe ninguna opinión. Esa es la Radio Estel que estamos haciendo en estos momentos.
Arbàs també ha posat en valor les transformacions que s'han fet aquests últims mesos, com la nova pàgina web i l'adaptació de la forma del logo al nou Estel de Maria de la Sagrada Família.
Gràcies, Judit. I en plana internacional, els líders de l'OTAN han decidit aquest dijous ampliar un any més el mandat de l'actual secretari general de l'organització. Quan es compleix un mes de la guerra a Ucraïna, l'Aliança Atlàntica opta per retenir Jens Stoltenberg en el càrrec fins al 30 de setembre de 2023. El noruec va ser escollit secretari general de l'OTAN el 2014 i se li acabava el mandat aquest any. De fet, Noruega l'havia triat per dirigir el Banc Central del país, però finalment es quedarà a l'OTAN. I avui, que tot just fa un mes que Rússia va envair Ucraïna, i de moment la pau no es dibuixa en l'horitzó. 29 dies després, els bombardejos, els combats i el patiment de la població que ha hagut d'abandonar casa seva no cessen. Sobre aquest conflicte n'ha parlat el Tot anirà bé Antonio Segura, president del Centre d'Informació i Documentació Internacional de Barcelona.
Rússia i Putin no és ningú per dir el que pot fer o deixar de fer Ucraïna, no? Llavors jo penso que ha entrat en una mena de, en fi, de salt endavant que no va enlloc i que en canvi ens està complicant la vida a tots. Acostuma a passar en la majoria de dictadors. Estic pensant en una figura que estic convençut que ja en el fons em mira molt, tot i que, a veure, deixem per endavant que ell de comunista no en té res.
Segura ha afirmat que Putin enyora l'imperi soviètic i quan la Unió Soviètica, de fet, era una gran potència. També l'ha comparat amb Stalin, amb el fet que ningú li podia dur la contrària i que accepta molt malament les crítiques. I la reforma de la Via Laietana pot obrir un altre fons judicial a l'Ajuntament de Barcelona. La patronal del Foment del Treball i l'Associació de Comerciants Barcelona Oberta presentaran un recurs per actuar de forma cautelar les obres que van començar l'1 de març. I precisament també acabem de saber que hi ha una incidència en la màquina de vendes de tiquets del metro de Barcelona. Estarien col·lapsades i s'estaria impedint la compra de bitllets als usuaris amb targeta. TMB ha informat que d'aquesta incidència a través de les xarxes socials, una incidència que està ocasionant, com expliquem, molts problemes als usuaris per tal d'accedir al transport públic. També hi ha una incidència en el sistema de temps d'espera de les parades d'autobús de la capital catalana que tampoc funciona. Des de l'empresa pública informen que estan treballant per resoldre aquest problema. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe a la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Està encarant els seus últims 4 quilòmetres amb dos escapats que són Bruno Armirail del Groupama i George Bennett del Emirates amb poc més de 10 segons d'avantatge. Per darrere hi ha un grup d'una vintena de ciclistes amb el líder de la carrera, Ben O'Connor de la G2R, Juan Ayuso d'Emirates, Nairo Quintana de l'Arkea Samsic, Giulio Ciccone del Trek Segafredo, Tobias Halas Johansen, Wout Poels, Guillaume Martin, Joao Almeida, Steven Kruijswijk, Sam Omen i altres corredors. El grup dels favorits a menys d'una vintena de segons quan queden pocs quilòmetres per acabar l'etapa. Us en donarem tots els detalls al punt i seguit amb Carla Buigas. I el tenista català Tomi Robredo ha anunciat la seva retirada després de l'Open Bank Sabadell. El tenista olotí de 40 anys posarà punt i final a 22 anys de carrera professional a l'Open de Barcelona, que es disputarà del 18 al 24 d'abril. Robredo va arribar a ser número 5 del món l'any 2005 i és guanyador de 12 títols. És l'últim tenista català que ha guanyat el trofeu de Godó, que va ser l'any 2004. I encara en tenis, perquè Paula Badosa podria ser la nova número 1 del rànquing mundial. La tenista catalana accedirà al primer lloc si guanya el Masters 1000 de Miami i la polonesa Swiatek, actual número 2, no hi guanya cap partit. Després de la retirada de l'actual número 1, Ashley Barty, del torneig de Miami en sortirà la nova líder del rànquing.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit al toc de les 6 amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La Tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts, tercera hora del Tot anirà bé. Jo crec que hi ha dies, de veritat els dic, que la meva sensació és que hauria de pagar jo per fer aquest programa. De debò, com estic disfrutant avui, quina manera de poder parlar, reflexionar, donar-nos d'altres maneres de veure les coses, no? D'enriquir-nos, en definitiva, no? Avui, a la primera hora del nostre programa, la Eva Baró parlava de les militàncies, no? Parlàvem de la necessitat de militar amb determinades causes, a vegades, per tirar endavant, no? I hem arribat a coses com militar en l'argument, que era una història xulíssima, no? Quan més enllà de militar en una ideologia determinada, doncs un militar en arguments, vinguin d'on vinguin, no? Simplement que un pugui escoltar de manera neutra, diguem-ne, la persona que parla i analitzar allò que diu, no qui ho diu, sinó el significat, no?, d'aquella afirmació. Com estàs?
Bona tarda.
Què passa, senyor? Ja veus.
Amb aquesta intensitat que tens, avui t'estalvies al gimnàs, eh? Amb tota...
he anat a primera hora.
Ah, llàstima, us acabaràs pitjor avui.
Sí, a primera hora estava ja a les 7 del matí nedant. Pam, pam, pam. Això científicament ho hem d'estudiar. Per aquell dia que fas tot l'esforç i a les 7 del matí estàs al gimnàs fent el que sigui, no?
Ja tens el rei del món.
Surs que et menges el món.
Totalment.
És veritat.
Sí, sí.
I... no? L'ànim, tot, no? Està molt millor.
Vas amb un ímpetu cap a la vida, que és increïble. Ara, a l'hora de sopar, ja et quedes fregit després.
Ja t'ho explicaré. Sí, si em baixes tu el gos. Si vols venir a casa, sopes i després em baixes el gos. Escolta, mira quina gran notícia, que un dia d'aquests en parlarem, eh? Ja que parlem de ciència, encara que sigui fer-ne referència, no sé si ho has llegit, no? Que han descobert les claus de la pèrdua de massa i potència muscular quan envellim.
Doncs és interessant, ho he llegit avui, però i és interessant perquè...
s'ha fet aquí a Barcelona,
sí,
eh?
Sí, sí, és un de... a part m'ha arribat per una altra font, però uh-huh. És una de les incògnites que teníem de per què es perdia la massa muscular, i és, sé que s'ho fet, no m'ha donat temps llegint la notícia del tot, que relacionat amb les mitocòndries, però encara no acabo de saber uh-huh. El per què.
Jo tampoc, però un dia d'aquests en parlarem amb calma, perquè home, significa, clar, efectivament, que, ostres, que estem fent grans avenços, no?, en moltes
home,
coses.
Clar, sí, sí,
la ciència, que, com dic sempre, és la que ens porta les grans alegries, no? Avui tenim unes quantes alegries.
I molts temes.
I tenim tres llibres, no un, ni dos, ni tres. Tenim tres llibres tan interessants com... uf, és que aquell llibre que acabo d'agafar, en tinc dos, eh? Tu saps que a mi em flipen les piràmides.
I Egipte, sí, sí, sí. Ho hem parlat diversos cops, sí, sí.
Són llibres que van sobre les piràmides. Està bé, eh?
No, i segur que capten la teva atenció.
Home, molt... no, la teva, la de tothom.
Tots,
no?
Tots.
Perquè com no ens hem preguntat... jo no sé si vostès han estat alguna vegada allà a Giza, no? I han vist les piràmides. Com ho van fer? Per molt que ens expliquin, com van agafar aquelles pedres, les van pujar pel riu Nil, les van arribar fins allà, i un cop allà les posaven unes sobre les altres. No em diguis... no estem...
home, impressiona. De fet, Heròdot, que va ser considerat el primer historiador probablement com a tal, però que en el fons va ser un viatger motxiler de l'època, que va recórrer... sí, sí, és cert, va recórrer mig món i va escriure un llibre que es diu Història, són 9 llibres en realitat.
Uh-huh.
És el primer que, literalment, m'estalviaré l'expressió lletja, però diu alguna cosa així com un insult, en plan, ostres, això és increïble. De fet, et diré més, hi ha un grafiti a la zona de Sàcara, a Egipte, que és d'un turista grec, també, un altre, que va dir alguna cosa així com... És més increïble del que em pensava.
Ja veus, un grafiti, eh?
Un grafiti, probablement el més antic.
M'agraden molt les teves fonts.
Jo busco, sí, sí, busco grafitis en els jaciments arqueològics, t'ho dic en sèrio. Sí, sí.
Bé, és millor no fer grafitis en els...
Grafitis de l'antiguitat.
Ah, de l'antiguitat.
Clar, clar,
de l'antiguitat. Jo què sé. Tenim dos llibres magnífics. Un es diu La gran piràmide, clave secreta de l'Atlàntida. L'altre, clave secreta de l'Atlàntida, que ho he dit molt ràpid, però atenció, perquè ja només amb això fem tota l'entrevista. I l'altre, La gran piràmide, clave secreta del pasado. Els dos estan signats per la mateixa persona, que és Miquel Pérez Sánchez. Què tal, Miquel? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Li tenim una mica d'enveja.
Sí, per què?
Home, perquè crec que estan notant que és un tema que ens interessa molt i vostè li ha dedicat moltes hores.
Massa hores. Porto com 20 anys.
20 anys dedicats,
20 anys,
eh?
Sí, sí.
El senyor Miquel Pérez Sánchez és arquitecte, és escriptor i és investigador també del tema de l'Atlàntida, eh?
Sí, és que la meva tesi doctoral es diu la gran piràmide clau secreta del passat, l'Atlàntida o els orígens de la civilització occidental.
Uh-huh.
I aleshores, doncs, amb un dels dos llibres, en el títol, ja vam fondre els dos conceptes, no? La investigació sobre la gran piràmide, que va consistir en la reconstrucció, per primera vegada, de la seva forma original a nivell informàtic, i a l'anàlisi posterior ens va guiar, per l'enorme sorpresa nostra, a l'Atlàntida.
A l'Atlàntida, eh?
A l'Atlàntida.
Enveja o no enveja, Alberto?
Bueno, jo sento dissentir amb aquest tema, però jo el tema de l'Atlàntida suposo que haurà llegit les mateixes fonts que jo, que són Critias i Timeo. Jo me'ls he llegit infinitat de cops, perquè a més són llibres molt macos, i fins a dia d'avui l'únic que se sent és que és una llegenda. És més, una dada així afegida, que molta gent no coneix, Aristòtil, que era deixeble de Plató, uh-huh, en un altre llibre que també he tingut l'oportunitat de poder llegir, perquè són de codi obert, es poden llegir perfectament, i ara són d'ús públic, simplement diu dues coses del seu mestre respecte a l'Atlàntida que són molt interessants. Una és, ho diu en llatí, però m'estalviaré, que diu: Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. I l'altra cosa que diu sobre el seu professor és: sobre aquestes coses de Déu, de l'Atlàntida, és millor no creure en ficcions. Aristòtil, que és probablement el grec millor considerat de la història de Grècia i que va inclús fundar el fons cultural de la societat, de la civilització que ha viscut fins a l'època mitjana.
L'última voluntat d'aquest programa és muntar un cara a cara.
És a dir...
Sobre el tema, eh? Vull dir, no era la intenció ni de bon tros, eh?
A Atenes, tothom sabia que Plató tenia una imaginació molt estesa. No ho diu només la font d'Aristòtil, eh? Ja. Ho diuen altres personatges, també.
Senyor Pérez Sánchez, de veritat que no és la intenció, però imagino que voldrà dir alguna cosa sobre això, no?
Que no passa res.
Clar.
A veure, el primer sorprès vaig ser jo. La meva voluntat, quan vaig començar a escriure sobre la Gran Piràmide, era fer un poema. És a dir, és que he publicat 5 llibres de poesia i per al 6è volia parlar de la Gran Piràmide. I aleshores, doncs, vaig començar a investigar. Com els arquitectes tenim el costum de dibuixar-ho tot, la investigació va acabar sent dibuixada, mm-hmm, i després dels dibuixos va venir una gran sorpresa, que també és de no creure, fins i tot gairebé més que el tema de l'Atlàntida, que és que quan vam dibuixar en tres dimensions la piràmide i li vam demanar a l'ordinador quina era la seva superfície, ens va dir 314.159,27. Això és 100.000 vegades el nombre pi amb 7 xifres decimals.
Déu-n'hi-do.
Representava que les matemàtiques no aconsegueixen 7 xifres decimals en el nombre pi fins a 4.000 anys més tard. És a dir, la Gran Piràmide s'anticipava amb la informació que ens donava a l'abans de les matemàtiques en 4.000 anys.
Bé, hi ha una cosa que simplement una visita a aquella zona, a Egipte, no només a Gisa, si se n'adona que aquella gent tenia mètodes, feia coses, que utilitzaven unes tècniques que desconeixem quines són, però a mi va sorprendre molt la visita al Vall dels Reis,
sí,
o de les Reines, ara no ho recordo molt bé, que baixes aquelles tombes i baixes uns quants metres avall i hi ha unes pintures espectaculars que dius, però sí, aquesta
brutals,
gent,
brutals.
Com va baixar la llum fins allà, no? Com ho van fer?
Però
no?
Mira, la pintura és pintura.
Ja.
Jo crec que quan començaves el programa deies una cosa que realment és la gran incògnita que enginyers i arquitectes...
Les pedres, no? Com van portar? No?
Els blocs.
Clar.
És a dir, a Giza hi ha blocs de 100, 200 i 400 tonelades. I la pregunta és, avui dia, per bellugar un bloc de 100, de 200 o de 400 tonelades, la feina seria nostra. Clar, ells el tallen i el porten allà. I la pregunta és, per què fan això? Si per construir una piràmide, l'ideal seria fer blocs de pedra del tamany d'un maó, una mica més, que el pogués portar un sol paleta, no? Per què fan una cosa d'aquest estil? Només té una resposta. Volen demostrar quin nivell tecnològic tan avançat tenien. Que no encaixa amb el que ens explica...
Puc intervenir?
La història. No encaixa en absolut.
Si un enginyer, en qualsevol època de la història, vol demostrar el poderiu tecnològic, no fa una pedra gran, la fa petita, perquè costa molt més de tallar i de donar-li forma. Per altra banda, s'han trobat infinitat de restes de rampes, s'han trobat inclús documents de la primera vaga documentada de la història de la humanitat, que va ser en la construcció de les piràmides d'Egipte, i va ser perquè va faltar gra de tal nivell de treball que van estar sotmeses les persones, que per ser no eren esclaves, sinó cobraven, però estaven a tant nivell d'estrès i d'hores de treball que es van esgotar. La primera vaga documentada de la història està allà. De fet, hi ha un altre grafiti d'aquella època on te diu, aquí estem els que van parar el dia que no ens van donar gra per seguir treballant. S'han trobat eines. Tenim i la piràmide i la gran piràmide no és la primera que sorgeix. Sorgeix a la quarta dinastia, si no recordo malament. Però, en qualsevol cas, no és la primera. Forma part d'una sèrie de proves anteriors que van començar amb mastabes, que són piràmides esglaonades, van continuar amb altres piràmides, com una molt famosa, que és la piràmide romboidal, que és una que li van intentar donar més pendent i simplement, com no se'ls va sortir, es va enfonsar i van anar fent proves cada cop pujant una mica més, És a dir, la gran piràmide famosa de tots, que tots coneixem, és el producte de forces anys, centenars d'anys, molts més de centenars, de proves i proves i errors i derrumbaments i errors i tal. I insisteixo, al costat de la Gran Piràmide s'han trobat les rampes, s'han trobat els morters, s'han trobat inclús zones on es menjava, tendes de campanya, entenem-me, de l'època on es feia el tractament del gra, on es feien inclús depuracions de la pedra, etc.
Sí, però...
Això de que no se sap... No, és rotundament fals.
No,
qualsevol egiptòleg seriós a nivell mundial és o doctor en història antiga, sí, això ho nega rotundament.
Mira, perdona, jo sóc doctor en arquitectura i sóc egiptòleg i porto 20 anys d'investigació. Doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya.
És egiptòleg? Un segon. Però no hem vingut tampoc aquí a qüestionar... Alberto, no.
Jo dissenteixo, simplement perquè...
Perquè
tots els egiptòlegs neguen això.
Però fes-me cas primer com a director del programa.
Sí, sí, absolutament.
Un segon. Això no és un grau al que vulguem posar ningú,
No, en absolut.
Doncs...
Demano perdó per haver intervingut.
No.
Després, quan donis pas, ho diré.
Exacte.
Ja està.
Continuï, sisplau.
No, és que el que estàs dient no es contradiu amb el que
acabo de dir. Apropi-se una mica més al micròfon.
El que estàs dient no es contradiu en absolut amb el que acabo de dir. És a dir-te, el fet de que s'hagi construït d'aquesta manera que tu dius, que efectivament hi ha proves arqueològiques, no té res a veure amb el que jo t'he exposat.
Ha dit que no se sap com es van construir. Paraules textuals.
No, perdona. Si he dit això, no és el que volia dir. Jo el que estava dient és que no se sap com es van tallar aquestes pedres i com es van poder desplaçar aquests blocs. I no ho dic jo, és un fet superconegut. És a dir, parlar amb qualsevol enginyer o amb qualsevol arquitecte, desplaçar blocs de 100 tonelades, de 200 tonelades o de 400 tonelades és un autèntic disbarat. Aquests blocs no estan a la Gran Piràmide, però sí estan a Giza. Amb la qual cosa no té res a veure amb el que estàs dient. És a dir-te, sí, efectivament, hi va haver vagues, hi va haver treballadors, hi va haver tot el que tu vulguis. Ningú està dient que no les fessin els egipcis, que és una de les coses que alguna gent diu. Jo tinc molt clar que varen ser fetes durant els egipcis. Sí, per als egipcis. I una altra cosa et diré. Les piràmides, en el llibre ho tens, el procés de desenvolupament de les piràmides triga 80 anys. Varen fer tres piràmides prèvies i la gran piràmide va ser la quarta. La primera gran piràmide va ser la piràmide roja de Dahshur. I fixa't que va passar una cosa molt curiosa. Per al mateix faraó es va fer construir tres piràmides. El faraó és Nefro. I la pregunta és, per què volia tres piràmides si tenia un sol cos mortal? I la resposta és la que tu has implícitament donat. És un procés d'aprenentatge fins a arribar al culmen, que és la gran piràmide. Després, les piràmides ja prenen un altre nivell i més enllà del regne antic, pràcticament desapareixen. És el que volia matitzar.
Volies dir alguna cosa, no, Alberto?
Bueno, no sé ni per on començar. A veure... Mm. Jo tinc l'oportunitat de tractar aquest tema, però és que no sé ni per on començar en aquest sentit, perquè és una fal·làcia d'autoritat, però només deixaré dir una cosa, simplement, sobre això. La gran majoria dels egiptòlegs reconeguts a nivell mundial, inclús hi ha alguns espanyols, amb excavacions a la zona de Jurti, on jo he estat personalment veient excavacions allà, i participant-hi, de fet, parlant amb els directors de les excavacions, gent inclús que ha treballat en el Museu del Cairo, gent que porta no 20 anys, 40 anys treballant amb això. Tota la literatura científica, tècnica, dels últims 100 anys, rigorosa, seriosa, i la majoria d'autors en història que estan... que són especialistes a Egipte, neguen rotundament aquesta afirmació.
Quina, perdona?
La de que no se sap quan es van construir, que ha dit vostè abans.
No. Torno a repetir-ho per tercera vegada. El que no se sap és com van traslladar blocs de 100, 200 i 400 tonelades. Sí que se saben com es van construir.
Rectifico. Nego això, que això també ho diuen aquests doctors en història i egiptòlegs.
A mi m'agradaria molt que m'ho expliquessin.
Perfecte, podem muntar un debat.
Perfecte, cap problema, a la teva disposició. Jo, de debò, i no ho dic jo només, en Robert Bobal, per exemple, que és enginyer, diu exactament el mateix. Fixa't, hi ha un gran, com es diu això, monòlit a Swan, que està a mig excavar,
sí, jo l'he vist.
Que ves a 1.000 tonelades.
Sí, és molt famós, sí.
I que la pregunta és com es treu això d'allà i com es desplaça.
Però és que haguem de... Perdó, sortiré del debat d'Egipte, però hi ha una cosa que és que no sapiguem alguna cosa, o moltes, no significa que no es pugui saber i no significa que la conclusió d'això sigui una cosa mística que també sembla implícita.
Però és que ningú ha parlat de mística.
No, però ja dic que sembla implícita. Que
vull dir, no,
per això.
No m'interpretis.
Com barregem l'Atlanti amb les piràmides, com li anomenem això? Com ho anomenem?
Ciència.
Ciència, demostri-m'ho, sisplau.
Sí, però és que no m'ho has preguntat.
On està l'Atlanti?
Deixa'm que li pregunti jo. I ara anem a canviar el to, perquè l'última cosa, ho dic de debò, eh? Sí. O sigui, no és la intenció. O sigui, la intenció es pot no estar d'acord, però no.
Estic d'acord totalment amb
tu. O sigui, no, es pot no estar d'acord, podem parlar de bon rotllo. L'última cosa que vull dir, que és un enfrontament, que sembli això, que estem parlant de no sé què. No,
si no tinc problema.
Doncs baixem el to. Doncs baixem el to, de manera clara. Baixem el to i parlem, podem discrepar, però sense aquest to que, sincerament, és que no m'agrada gens.
No, a mi tampoc.
És que no m'agrada, perquè no cal.
Escolta, i et diré una cosa.
I no estic donant la raó a ningú, és només una qüestió de to i que no estava previst. I no és un cara a cara, podem discrepar tant com vulguem.
Només faltaria. És la primera vegada que em trobo en una entrevista amb un to d'aquestes característiques. I us ho he dit tot.
Això és un atac a Dominem, eh? Vull dir, tampoc està discutint els meus arguments, està dient que el motor...
Vale, és igual, prou. Prou. No, sisplau, sí, doncs fem això. Acabo jo l'entrevista i després introduïm a l'Alberto en la resta de qüestions. De veritat que lamento el moment pels dos, perquè no era la intenció ni de bon tros. De fet, el responsable de que vostè avui estigui aquí sóc jo, personalment, perquè el vaig convidar un dia públicament, perquè vaig pensar justament al contrari del que hem aconseguit finalment. O sigui, de veritat que no pretenc que hi hagi mal rotllo, sobretot a la tercera hora del programa.
Sí, no passa res. Si no té cap sentit.
Després et passo la gravació i ho escoltes. Una cosa.
Digui'm.
Senyor Pérez Sánchez Pla, quins són els... Vostè diu clave secreta del passado.
Sí.
Quina és la clau? És a dir, què és el que ens han portat les piràmides o a on ens porten les piràmides?
Bé, d'alguna manera ens porten als orígens. És a dir, entendre els orígens de la nostra civilització.
Uh-huh.
Què són els orígens de la nostra civilització? D'on venim? Però també cap a on anem. És a dir, la Gran Piràmide utilitza diferents codis que fins ara no han estat esbrinats a la mateixa. Les matemàtiques i la geometria, que són dos de les diguem-ne, un dels estris normals dins de l'arquitectura, però incorporen la geodèsia i incorporen també l'astronomia. Aleshores, acaba sent una mena de compendi de coneixements. I això és una de les coses que la fa absolutament única. És a dir, al marge de la seva majestuositat, de la seva altura. És a dir, la Gran Piràmide fa diverses coses. Una d'elles, introdueix la unitat de mesura. És a dir, no sé de cap altre edifici de la història de l'arquitectura que tingui una unitat de mesura introduint el propi element. És a dir, un sòcol d'un colze real d'altura. Un colze són 52,36 centímetres d'altura.
Sí.
Aleshores, el monument s'aixeca sobre un sòcol que li dona a l'investigador l'oportunitat de mesurar-la. Després vam tenir la sort de que, malgrat la Gran Piràmide ara és una escala, però abans era de cares llises. Amb els pas dels anys, un terratrèmol el va començar a desprendre, i després van utilitzar els blocs per fer fons al Caire, uh-huh, i edificis. I aleshores ha quedat un bloc a la base, que permet donar la inclinació. 51,85, més menys un minut d'arc. En base en això, vam reconstruir-la. I aleshores la reconstrucció ens ha donat una quantitat d'informació absolutament anormal per lo que enteníem nosaltres que aquesta gent podien saber.
Ja. Per què diu vostè que la Gran Piràmide és la clau secreta de l'Atlàntida?
Sí, perquè és la que ens dona per primera vegada el nexe amb l'Atlàntida. Nexe objectiu i científic.
Quin seria aquest nexe?
La geometria. És a dir, una de les coses que em sorprèn, si vostè obre el llibre per la pàgina 265, uh-huh, veurà que hi ha una fórmula matemàtica en la qual surt el número 888. Sí. El número 888 es transforma aquí en el certificat de reconstrucció exacta del monument a través de combinar perímetre, superfície i volum. Això, amb que qual, o sigui, ho fa amb colzes reals, ho fa amb metres, que per estrany que sembli està a la Gran Piràmide, uh-huh, una mida molt similar al nostre metre. Aleshores, aquesta combinació et permet que si hi hagués una sola unitat de diferència en el perímetre, a la superfície o el volum, la Gran Piràmide, o sigui, la reconstrucció, no admetria la triple presència del número 888. Ens vam plantejar què era això. I ens vam plantejar que era un altre que apareixia una i una altra vegada en l'anàlisi geomètric de la Gran Piràmide. Ara en els angles, ara a Giza, en les distàncies internes de Giza, uh-huh, etc. I era el número 892. Bueno, vaig començar a investigar i aleshores vaig trobar que hi havia un codi secret a la llengua grega que teòricament és de 1.000 anys posterior, dic teòricament, i vaig consultar amb especialistes en grec, un dels quals va estar en el Tribunal de Tesi, un dels més reconeguts, i en Carles Miralles, que va morir, pobret. I aleshores, en Carles Miralles era un hel·lenista catedràtic de grec, va estar en el Tribunal de Tesi, i li vaig consultar aquest tema, perquè resulta que és un codi secret que es diu geometria. Uh-huh. En què consisteix? Els grecs transformaven els números, els expressaven mitjançant una lletra, seguida d'un apòstrof. De tal manera que l'1 era l'alfa seguida d'un apòstrof, el 2 era la beta seguida d'un apòstrof, el 10 era la ro, el 10 era la iota, el 100 era la ro, o l'omega era el 800. Si se substitueixen les lletres per als valors a cada una de les paraules, et dona un valor de paraula. Amb una llicenciada en grec vam investigar 6.500 paraules. Només n'hi ha una que tingués el número 892, Atlàntida.
Són les 5 i 28 minuts. Se'ns ha anat el temps.
Ja ho veig.
De veritat que ho lamento. Un altre dia, si vostè està nova, la seguirem parlant,
sí,
sobre la història. La Gran Piràmide, clave secreta de l'Atlàntida, és un llibre editat per Larús, i Miguel Pérez Sánchez Pla també és l'autor d'aquest altre llibre, que es diu La Gran Piràmide, clave secreta del passado. Li agraeixo molt que hagi vingut avui amb nosaltres.
A la vostra disposició.
Molt amable. Alberto, seguim de seguida. Tenim dos llibres més. Dèiem En defensa de la infelicitat.
Interessant, eh?
Què és aquest llibre? Analista jefe en el Instituto de la Felicidad de Copenhague.
És superinteressant, perquè ara hi ha una moda molt gran sobre la indústria de la felicitat i potser estaria bé que parléssim de si tenim dret a ser infeliços una mica.
Ho farem de manera immediata. Farem una petita pausa a la tornada en defensa de la infelicitat... Ara no em surt. En defensa de la infelicitat. Aquí el tot anirà bé. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat.
un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Un minut passa de 6:15. Aquí estem, això és el Tot anirà bé, i els dic que tenim dues històries que són veritablement interessants. Un recorregut per la història del coneixement del cel, que farem d'aquí a una estona, i aquest altre llibre que tenim al damunt la taula, que ho deies tu, Alberto, fa un moment, no?, que realment és molt interessant, perquè defensa la infelicitat.
A mi la idea,
no?,
com a mínim, em captiva. No he tingut l'oportunitat de llegir-lo, però em captiva molt, i per tot el tema aquest de la indústria de la felicitat, que està tan de moda i, com hem dit abans, ostres, tenim dret a sentir-nos malament.
No sé si tenim ja el senyor Alejandro Cencerrado al telèfon. Ara, d'aquí una estona, tindrem l'ocasió d'escoltar-lo. Perquè dèiem i fèiem referència, efectivament, també a aquest altre llibre que avui ens ocupa, que ens fa mirar al cel, per trobar algo nuevo en el cielo, no? Què és aquest algo nuevo en el cielo?
Doncs Algo nuevo en el cielo és un llibre que acaba de publicar Antonio Martínez Ron, que és un dels divulgadors científics més coneguts i històrics del nostre país. Té una llarga trajectòria en la divulgació, inclús és el fundador del major esdeveniment de divulgació científica d'Espanya i m'atreviria a dir que d'Europa, que es diu Naukas i es celebra a Bilbao cada any al setembre. I ha tret aquest llibre una mica, doncs, per explorar tota aquella part del món que hem perdut l'acostum de mirar, que és el que tenim cap endalt, perquè estem tan acostumats a mirar cap en baix, els mòbils, el terra, els edificis, que sovint hem perdut la noció de que a dalt estan passant coses.
Antonio Martínez Ron, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estáis?
Pues
buenas
estamos tardes. Contentos de tenerte con nosotros. ¿Qué es eso, algo nuevo en el cielo que forma el argumento de tu libro?
Bueno, pues es un viaje personal que empecé hace ya muchos años, en el año 2015, cuando me voy a vivir a las afueras de Madrid, y como buena urbanita había vivido siempre entre edificios, y de repente aquí, como es el borde, el precipicio de la ciudad, ya no hay nada más, pues empecé a fijarme en ese espectáculo que tenía delante, que era gratis, universal, y en el que no dejaban de pasar cosas, y empecé a reconstruir un poco la historia de qué tenemos encima de la cabeza, y cómo lo hemos explorado, ¿no?, de abajo hacia arriba. Y la cantidad de historias alucinantes que suceden en los cielos y en las que a veces no somos conscientes, y de cómo ha influido en nuestras vidas, ¿no?, en nuestra forma de ver el mundo.
Alberto, ¿te has llegit el llibre?
No he tingut l'oportunitat, però ja he llegit fragments, ¿vale? Hola, Antonio, per empezar.
Hola, ¿qué tal? Me habéis dicho que soy històric, no soy tan mayor, ¿eh?
eso te lo ha dicho él.
Histórico en la divulgación, bueno, habría que matizarlo. Pero se conserva bien, se conserva bien. La cosa es que, lo diré en castellà, la cosa es que Antonio llevaba un tiempo que nos tenía un poquito sorprendidos a todos en Twitter, porque iba diciendo que estaba escribiendo el libro más bonito o más bello del mundo. Y bueno, por fin lo desveló hace unos días, y la cosa es que la acogida ha sido bastante espectacular. Una de las cosas que yo he estado leyendo, no he tenido oportunidad de leerlo entero, pero uno de los fragmentos que más me ha gustado es una cosa que podríamos traer a colación de la actualidad de hoy en día, que tiene que ver con Crimea y una guerra que hubo en Crimea en el siglo XIX y la invención de la meteorología. Resulta que podríamos decir que allí nace como ciencia oficial. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre esto?
Sí, por supuesto. El tema es que todas las guerras siempre han tenido un factor de aceleración, ¿no? De muchos de los inventos y tecnologías que hacemos, por desgracia. Y en el caso de la meteorología fue crucial, ¿no? En el año 1852, en la guerra contra los rusos, precisamente en la península de Crimea, las dos potencias aliadas en ese momento, Francia e Inglaterra, sufrieron unas pérdidas tremendas por una gran tormenta que hunde muchos de los barcos que tienen allí en la zona, causa muchas bajas, se les acaban las provisiones, y ese mismo año se ponen manos a la obra para intentar entender qué había pasado y si lo hubieran podido predecir, ¿no? Le Verrier, que es el director del Observatorio de París en ese momento, empieza a organizar esfuerzos y se da cuenta de que con los datos que tenían del barómetro en distintas localidades podrían haberse anticipado y haber comunicado a sus tropas que se acercaba una gran tormenta porque había una depresión que iba viajando de oeste a este, digamos, ¿no? Y ese es el aldabonazo de salida de los institutos meteorológicos. De hecho, en esos años a continuación se crean las grandes agencias en Inglaterra, en los Países Bajos, en Francia. Mucho más adelante llegaría a España. Y se empieza a pensar en global, se convierte en la primera ciencia universal y colaborativa, ¿no? Porque se necesitan muchos datos y se necesita compartirlos entre científicos de distintos países, porque el cielo no tiene fronteras, no se acaba en el mismo sitio que separan Francia y Alemania, ¿no? La nube pasa. Sí,
la nube continúa, claro.
Exactamente, como si no hubiera nada.
¿Es verdad que toda esta historia empieza en el jardín de tu casa?
Uy, esto es muy interesante.
Sí. Claro, empieza en el jardín de mi casa y termina en la estratosfera, es lo gracioso.
Ese podría ser también el nombre del libro, ¿no? Del jardín a la estratosfera, ¿no?
Lo más gracioso es el nombre que le da a todo esto, Antonio. Estrato Vallecas.
Sí, habla, Antonio. Habla, Didi.
Dime, ¿qué?
Sí, me refería al proyecto Estrato Vallecas que hiciste.
Ah, vale, sí, no caía, claro. Claro, como yo vivo en el ensanche de Vallecas, a lo largo de esta investigación, que empieza en mi jardín, como bien decís, sigo reconstruyendo la historia de la exploración aérea, de los aeronautas, los meteorólogos, cómo se descubren las tormentas, y en un momento dado empiezo a escribir y a interesarme por la historia de los radiosondeos, que son estos globos no tripulados que se mandan cada día desde distintos lugares del mundo para tomar datos de la estratosfera, ¿no? Se lanzan a mucha altitud y son muy útiles. Entonces, en febrero de 2020 acudí aquí cerca de mi casa a un al centro de Barajas donde se envían estas radiosondas y de repente me iluminé y dije, oye, ¿por qué no termino el libro en el mismo lugar que lo he empezado? Y lanzó una radiosonda a la estratosfera desde mi casa. Obviamente la respuesta inmediata de todos los expertos fue no se puede, estar loco. Y finalmente, bueno, a mí eso de no se puede no me suele gustar, pues lo hicimos en agosto del año siguiente, aprovechando que había un pequeño receso, un pequeño momento de calma de la terrible pandemia, y lo conseguimos. Mandamos un globo con una cámara acoplada para poder ver con mis propios ojos, de alguna manera, bueno, con ojos de cámara, lo que tenía encima de la cabeza, y llegó hasta 27.518 metros de altitud.
Ostras.
Y fue un momento maravilloso, ¿no? Porque pudimos grabar las imágenes, recuperarlas. La sonda no cayó. Hay gente que piensa que te la subes y cae donde la has lanzado. Cayó a 200 y pico kilómetros en Cuenca. Tuvimos que coger el coche, ir a buscarla, pues corríamos el riesgo de que quedara enganchada en algún sitio imposible, ¿no? Y la verdad es que fue el final perfecto, ¿no? Para el libro. Se cerraba el círculo porque a la vez que, como cuento en el último capítulo, voy pasando por todas las cotas de altura por las que ha ido pasando la historia del libro, ¿no? Desde el principio.
¿Qué se ve desde 27.000 metros de altura?
Pues prácticamente el espacio, ¿no? Estás ahí en el límite ya, aunque realmente el espacio legalmente empieza a los 100 kilómetros, a esa distancia de casi 30 kilómetros ya se ve una oscuridad densísima, ¿no? Sobre la fina capa de la atmósfera, y estás por encima del 99,9% del aire que compone la atmósfera, porque es donde está la vida. Eso se acaba en lo que se llama la tropopausa, que está en nuestra latitud a unos 12 kilómetros más o menos de altitud, y ya te digo, a 27 kilómetros ya la has superado de sobra. Es una zona donde no hay aire, ¿no? Realmente las condiciones son muy distintas, y es muy interesante la historia de cómo se descubrió esto, que hasta principios del siglo XX no se tenía noticia de que el cielo se acabara, ¿no? Y de repente, lanzando este tipo de artilugios, los datos daban unos valores muy anómalos porque la temperatura dejaba de bajar. Y al principio se creían que eran los aparatos los que estaban escacharrados, ¿no?
Sobre eso que dices de la temperatura y demás, una cosa que yo he descubierto en el libro, es de verdad que no tenían absolutamente nada de conocimiento al respecto, es que igual que tú has lanzado este globo sonda, bueno, este globo meteorológico, resulta que esto es algo que se hace cotidianamente cada día en todos los países del mundo, en todo el planeta. Se lanzan dos globos en diferentes sitios, se espera que suban, que exploten y que la radiosonda envíe datos de meteorológicos. ¿Es así?
Sí, sí, sí. Es uno de los componentes fundamentales para la predicción meteorológica.
Nunca nos damos cuenta de esto y desvía aviones o...
Sí, bueno, de hecho, es tan frecuente en muchos lugares del mundo que suele ser la fuente más habitual de confusión con los ovnis. Normalmente estos globos, yo por ejemplo, el que lancé desde mi casa tenía un diámetro de 2 metros, pues sabes que a medida que va subiendo la presión desciende y el empuje del gas en su interior, que en este caso es helio, va haciendo que se expanda. Y hay un punto en el que quintuplica su tamaño, ¿no? Yo el de 2 metros pues llegó a ser 10 metros de diámetro, y en un momento dado el látex, que es el material que está hecho el globo, no resiste más ese empuje y es por lo que explota, ¿no? Si no, seguiría yéndose infinitamente hasta la luna, ¿no? Digamos.
Claro, de cara...
Y esto sucede en todos los lugares, en todos los días, dos veces, con un horario internacional, que es el que se mandan para coordinarlo en todo el planeta. Y me gusta pensar en la idea de que todos explotan más o menos a la vez como un confeti global, ¿no? Uh-huh. Que caen todos como ¡pum! En ese momento y llenan el mundo como de una especie de lluvia de trocitos blancos de látex.
El libro, por lo que me cuentan, porque yo sí, no, ni siquiera lo he tenido físicamente en la mano todavía, pero nos da muchas claves de preguntas que podemos formularnos cada día, ¿no? Es de por qué llueve, ¿no?
¿Por qué el cielo es azul?
No solo eso, es que hay millones de cosas que tenemos alrededor que no nos damos cuenta que vivimos dentro de la atmósfera. Ese fue un poco el inicio del libro también, ¿no? Aparte de mirar al cielo desde mi casa, era el hecho de comprender que cuando te estás tomando un refresco tranquilamente y se empaña el vaso, estás viendo un fenómeno meteorológico, un fenómeno atmosférico. Lo mismo que cuando se empaña el cristal, el espejo de la ducha.
¿Por qué?
Pues lo que estás viendo es un cambio de estado del aire que estaba caliente dentro de la habitación, que choca con una capa de aire frío. Uh-huh. El aire frío es más, está más concentrado, le cabe menos agua, por decirlo de alguna manera, y cuando tú le cambias la temperatura a un aire que está muy caliente con humedad, lo contraes, se exprime como si fuera un zumo, de repente salen gotitas. Eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que pasa en las nubes. Y lo bonito de la historia es que es así como se descubrió en el siglo XIX cómo funcionaban las nubes, mirando pequeñas copas de cristal, descubriendo lo que se llamaba el punto de rocío, haciendo experimentos uh-huh. con este tipo de uh-huh. cosas, y observando el rocío de la noche, que era un misterio para los investigadores de la época, porque el cielo estaba descubierto y amanecía lleno de agua el suelo. Y aparentemente no sabían de dónde podía salir ese agua hasta que recompusieron un poco todas las piezas del puzzle y se dieron cuenta de que el fenómeno estaba relacionado directamente con lo que se veía a muchos metros sobre nuestra cabeza.
Y,
las nubes.
Y aparte de fenómenos y preguntas que nos podemos hacer, el libro está escrito muy en forma muy, permitidme la expresión, de Julio Verniana, de alguna manera, porque hay una historia, que esta sí que me la he leído, que es la historia de un piloto Rankin, de apellido, solo me he quedado con el nombre, sí. Que bueno, me callo aquí y te dejo que la cuentes porque es que es espectacular. Es la única persona en la historia, creo, que ha caído hacia arriba, ¿puede ser?
De alguna manera. Bueno, ha habido muchos que han caído hacia arriba. En el caso de William Rankin, que es un piloto de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses, que en los años 60, mientras volaba en un caza, se le averió un motor, puso en marcha el botón de emergencia, saltó en paracaídas con su asiento y estaban a unos 12.000, 13.000 metros de altitud, muy arriba, y empieza a caer y él tiene previsto pues abrir el paracaídas cuando pasa un tiempo, porque sabes que se va a acercar la Tierra. El caso es que pasa el tiempo, no se le abre la apertura automática, no se le abre y ya empieza a pensar que pasa algo. Finalmente se le abre bastante tarde, pero de repente empieza a subir y se da cuenta en un momento dado que ha entrado dentro de un cumulonimbo, una nube de tormenta, una nube de 14 kilómetros de altura. Ostras, son grandes gigantes en los que dentro hay una energía y una cantidad de elementos que pueden acabar contigo. Uh-huh. Y de hecho le empieza a golpear el granizo. Él piensa en un momento dado que se va a ahogar porque la cantidad de agua que le entra por la boca se tiene que proteger con la mascarilla que lleva, ya sin oxígeno, ¿no? Y la aventura es alucinante porque estuvo dentro del cumulonimbo, ya te digo, una torre gigantesca de ascendente, para arriba, para abajo, hasta que cayó y sobrevivió. 40 minutos dentro del cumulonimbo.
Caramba. Impresionante. Son algunas de las cosas que podemos encontrar, algunas de las cosas que podemos trobar en aquel llibre, que es diu Algo nuevo en los cielos. Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Seguiremos descubriendo otras cosas que pueden encontrarse en los cielos. De verdad, ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo a todos.
Moltíssimes gràcies. Buenas tardes. Uns segons i arribem a 6:45. M'encanta el que ens explica aquest En defensa de la infelicidad, del que parlàvem ja ara fa una estona. Diu Alejandro Cencerrado, això a la contraportada del llibre, eh? Alejandro Cencerrado lleva 16 años apuntando su propia felicidad, midiéndola del 0 al 10 y analizándola con las herramientas estadísticas más sofisticadas. Alejandro Cencerrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y con qué objetivo eso?
Pues con el objetivo de ser más feliz y no lo he conseguido.
De momento, ¿no?
De momento, sí.
De momento.
Esperanza, la verdad.
En defensa de la infelicidad. Qué grande escribir un libro así, ¿no? ¿Por qué?
Pues por eso mismo, porque llevaba 17 años apuntando mi felicidad y bueno, pues hoy no soy tan feliz, no soy más feliz que cuando empecé y quería contar un poco por qué.
Uh-huh. Deixeu-me que digui, jo no sé si tu sabies, Alberto, que l'Alejandro és analista en cap de l'Institut de la Felicitat de Copenhague, per ser més exactes.
Jo l'havia seguit una mica, sabia qui era. Hola, Alejandro, què tal?
Hola.
Una cosa que a mi me fascina és que és esa metodologia de estar apuntando permanentemente durante tantos años, como en una escala de 0 a 10 o de 1 a 10, tu evaluación de la felicidad del día. La pregunta principal és, ¿y qué conclusión has sacado con ello?
La conclusión principal que he sacado es que la felicidad a largo plazo y la infelicidad también es imposible, porque por dos razones, dos circuitos internos que he encontrado dentro de la felicidad. Uh-huh. Uno es que nos adaptamos a todo, nos suben el sueldo hoy y a la semana ya nos estamos comparando con el compañero de al lado, a ver si gana más. Aprobamos un examen hoy y a la semana siguiente ya estamos pensando en el siguiente. Entonces nos adaptamos a todo y también he descubierto que la felicidad depende mucho del contraste. Uh-huh. Si tú estás un mes tumbado en el sofá, probablemente no te sientas muy relajado, te sientas indiferente. Claro. Pero si has tenido una semana estresante, ese fin de semana seguro que sí que va a ser relajante. Entonces necesitamos de los contrastes para disfrutar de algunas cosas.
Somos eternamente insatisfechos, ¿no?
Pues sí, visto así, y de hecho tiene una razón biológica, porque si estuviéramos siempre bien tumbados en el sofá, pues no necesitaríamos
salir. Insoportable, sería insoportable, ¿no?
Y además tenemos memoria selectiva, ¿no? Que solo nos quedamos con lo malo, pero no con lo bien que hemos estado, o al revés.
Sí, el cerebro está continuamente tergiversando nuestra realidad para... Al final hay que pensar que el cerebro no está hecho para hacernos felices, sino para sobrevivir. Entonces, nos tergiversa la memoria y todo.
¿Solo sabiendo ser infelices podemos apreciar la felicidad?
¿Cómo?
Digo, ¿solo sabiendo ser infelices y aceptándolo como tal podemos aceptar la felicidad? ¿Podemos encontrarla?
Depende cómo definas la felicidad, obviamente, pero claro. creo que sí. Creo que en esta sociedad en concreto nos hemos convertido en buscadores continuos de la felicidad. Parece que hay que estar continuamente bien y sobre todo parece que ser infeliz es ser un perdedor. Y creo que con el libro también quiero mostrar un poco que, bueno, después de 17 años yo he descubierto que es imposible ser feliz a largo plazo. Ajá. Y que no pasa nada. Y creo que tenemos que empezar a compartir nuestras miserias porque todos las tenemos y es importante que no nos sintamos solos, ¿no?, en ellas.
Ahora no, ahora dejo que pregunte a Alberto, pero tengo una pregunta heredada de su respuesta, ¿no? Dice, depende de lo que uno entienda por felicidad. ¿Qué entiende el analista jefe del Instituto de la Felicidad de Copenhague por felicidad?
Pues para mí, durante muchos años la felicidad era tener... un año feliz era tener 365 días buenos. Con el tiempo me he dado cuenta de que eso es imposible, Entonces empiezo a pensar que la felicidad es un poco estar satisfecho con lo que has conseguido, ¿no? Y muchas veces tú puedes tener un año muy malo, con muchos días estresantes, dormir poco y tal, y al final del año mirar hacia atrás y decir, ha merecido la pena, ¿no? Y creo que la felicidad va un poco más por ahí.
¿Esto es aquello del bien está lo que bien acaba?
Un poco, sí, se puede resumir así.
Sí, Alberto.
Yo cojo al vuelo la pregunta que ha hecho Tony también y me quedo con la última parte. Tengo mucha curiosidad, ¿cómo se estudia en el Instituto de la Felicidad de Copenhague la felicidad? O sea, no estamos muy acostumbrados, creo, a encontrar instituciones de este tipo y no sé, a mí me gustaría saber un poquito qué hacéis allí o a qué os dedicáis y cómo encontráis esos patrones, qué estudiáis exactamente, cómo se mide la felicidad.
Pues no tiene nada de mágico. Si yo pregunto a vosotros si el día de hoy ha sido bueno o malo, probablemente me podréis dar una respuesta aproximada. Incluso si os pregunto por qué, me podéis decir que lo ha mejorado y que lo ha empeorado. Entonces nosotros hacemos uso de ese conocimiento que todos tenemos dentro de nosotros, enviando cuestionarios a miles de personas y preguntándoles sobre muchas cosas distintas, si en su país hace sol, si se llevan bien con su jefe, si se llevan bien con su pareja, y luego intentamos averiguar qué diferencia las personas más felices de las menos felices, y con eso pues informamos a gobiernos, a empresas e instituciones para implantar políticas o medidas que intenten aumentar el bienestar de la mayoría lo máximo posible.
O sea, es un think tank de la felicidad directamente, ¿no?
Sí, exactamente. Somos una institución científica, pero sí, nos dedicamos a informar y a un poco a remover el debate público respecto al bienestar.
¿Y cómo acaba uno ahí?
Ah, esa es una buena pregunta. Pues depende de lo que necesitamos. En mi caso, yo, bueno, hace 9 años me fui a Dinamarca, no buscando la felicidad, buscando trabajo.
Que es casi lo mismo según cómo, ¿no? A veces.
Depende, sí. Y hace 4 años salió, bueno, yo me enteré ya estando allí de que había un Instituto de la Felicidad. Y hace 4 años surgió un puesto de analista de datos, que es a lo que me dedico yo. Y bueno, me presenté, les presenté lo que llevaba haciendo 17 años y les parecí un buen candidato.
Qué bueno. Yo estaba pensando ahora cuando comentabas todo el tema de... Bueno, y Tony ha citado, bueno, que podríamos catalogar de think tank el instituto. Me preguntaba, claro, estudiar la felicidad, pero no a un nivel tan general. Entiendo que también aplicado a relaciones, aplicado a diferentes ámbitos de la vida, como puede ser ese que genera tantos desbarajustes emocionales en todos nosotros, ¿no?
Sí. Y de hecho, yo ya me había dado cuenta durante muchos años que en mi diario en los mejores días estaban plagados de los nombres de las personas, y los peores también. Entonces pensaba que era algo mío, pero cuando empecé en el instituto empecé a ver en todos nuestros proyectos que las personas más felices eran aquellas que se sentían arropadas por la gente que tenían alrededor, y las personas más infelices eran gente siempre que se sentía excluida o sola. Entonces sí, investigamos a las sociedades, pero cuando investigamos a los individuos, pues al final es siempre las relaciones lo que cuenta.
Es interesantísimo porque tengo el libro en la mano, ¿no?, en este momento, y hay una especie de diario dentro de ese libro, ¿no?, en el que se van recopilando toda una serie de anécdotas. Estabas hablando de la soledad y fíjate, el viernes 17 de mayo de 2013... decías, hoy me he sentido solo, en casa solo, en el curro solo, incluso por la noche con los amigos me sentía solo, a nadie le importo demasiado aquí, soy prescindible y ellos para mí también. Pues no fue un muy buen día ese, ¿no?
No, es un buen ejemplo. Sí, uso ese día estaba en Dinamarca, creo que no llevaba muchos años allí aún, y bueno, los que hemos emigrado a otros países, pues uno de los grandes problemas que tenemos es encontrar amigos. Claro. Entonces yo estuve muy solo allí, y ese párrafo me pareció un muy buen ejemplo de que la soledad no significa estar aislado, no significa no tener a nadie alrededor, porque en realidad todos vivimos rodeados de gente, sobre todo en la ciudad. Tienes al vecino enfrente, en el trabajo, en todas partes estás rodeado de gente, y sin embargo mucha gente se siente sola. Entonces cuando hablamos de soledad, No se trata de investigar por qué la gente está aislada, sino por qué no nos vale cualquiera para sentirnos acompañados.
Qué bueno eso. Qué bueno. ¿Hay un manual para ser felices? Quiero decir, ¿tendríamos el decálogo de cosas que podemos hacer para mejorar nuestro día, para caminar con ese objetivo? Es decir, dicho de otra forma,
sí.
Alejandro, tú y yo somos amigos. Y yo te llamo por teléfono y te digo, Alejandro, yo quiero ser feliz. ¿Tú qué me dirías?
Yo.
Dice, bueno.
Te diría, échate novia.
Sí.
Ten un buen grupo de amigos. Intenta tener un trabajo que tenga sentido y en el que te sientas valorado por tus compañeros.
Uh-huh.
O sea, en definitiva, que te rodees de gente que te quiera y con la que te sientas acompañada. Aún así, te diría, vas a ser infeliz de vez en cuando, no te amargues demasiado porque es parte de la vida.
Es interesante porque estoy seguro que hay mucha gente que nos escucha que tiene esa, todo ese cuadro que has dibujado, lo cumple, pero que luego no se siente feliz.
Sí, por eso, porque sí. Al final nos adaptamos a todo y bueno, y es que los días malos vienen, es imposible evitarlo. Y creo que es algo bueno, ¿sabes? Yo cuando, sobre todo cuando lo apunto cada noche en mi diario, pues tener un día malo, ahora que lo apunto y sé que se van, no me afecta tanto. Antes era como, tengo que cambiar algo, me entraba la presión de cambiar algo en mi vida para ser feliz. ¿Sabes?
Porque sigues haciéndolo.
Sí.
O sea, no fue para conseguir un trabajo, ¿no?
No. Para ser feliz.
Bueno, está muy bien. Tengo una mala noticia para ti, que va a ser probablemente una de las cosas negativas del día.
Uh-huh.
He estado viendo que la portada está llena de fotografías tuyas, ¿no?
Ah, no.
¿No eres tú?
Es un anónimo.
No, pero si sois prácticamente iguales, ¿no? O sea, abro y veo tu fotografía con el pelo un poco más largo. ¿No eres el mismo?
Yo también lo pensé. ¿No lo he pensado?
No soy yo.
Pues nada, tengo una buena noticia. Hay alguien que se te parece mucho. Directamente. Bueno, es un estudio científico, dice, el estudio científico más largo jamás llevado a cabo sobre la felicidad del día a día. Te digo de verdad una cosa, deberíamos invertir más en esto, ¿no? Quiero decir, si realmente llegamos a claves de qué es lo que puede hacernos sentir mejor como humanidad, como tal, como humanidad, deberíamos invertir más en esto, ¿no?
Sí, totalmente. Y ese es uno de los grandes puntos del libro, que hasta ahora el crecimiento económico nos había hecho felices de verdad, porque cuando teníamos una privación material, como ha pasado en nuestro pasado reciente, pues lo normal era crecer y tener, aunque solo fuera para comer, para ser felices.
Claro.
Lo que pasa es que ya tenemos todo lo que nuestros abuelos habían soñado para ser felices, y parece que no lo somos, porque la depresión está al alza, la ansiedad está al alza, cada vez más estresados, problemas de conducta alimentaria, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la medida del bienestar, aunque genera ciertas reticencias por ser una medida subjetiva y hay mucha gente que no se la cree, realmente cuando empiezas a estudiarla estadísticamente y globalmente, te das cuenta de que es muy útil para dejar de guiar el progreso solo hacia el crecimiento material y empezar a guiarlo hacia eso que en realidad creo que todos buscamos en la vida, que es estar a gusto.
Pues hemos estado muy a gusto. De verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa. Muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? De verdad, nos parece un libro magnífico. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, muy amable. En defensa de la infelicidad. ¿Amb cosa de infelicidad? No sé bien qué pasa.
Potser perquè no la reconeguem lo suficient.
Potser perquè cal ser feliços, que és més fàcil de dir-ho també. Alberto, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aquí 15 dies. Gràcies, adéu. Bona tarda. Senyores, senyors, demà tornem a partir de les 3 de la tarda, com tots els dies, aquí al Tot NRP, amb aquella cosa que ens fa feliços, que és despertar-nos i saber que és divendres. Això ens passarà demà. Quan arribi les 3 de la tarda, aquí estarem, com sempre, per compartir aquests 180 minuts de ràdio, gràcies a la Glòria Galeano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i també al José Matosas, que acabin de tenir un molt bon dijous. Fins demà, gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel. Sempre sintonitzats amb tu.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel. És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.